Hi ha dues exposicions que seran, ara són comunicacions, però són en format breu. Oi? Les dues persones que exposaran aquí els seus temes, amb una, alguna cosa que en algun moment ha de ser una tesi, oi? Sobre Serra Húnter, n'ha trobat coses absolutament increïbles, perquè és una rata de biblioteca corrent, que ho rosega tot i que ho troba tot. I avui ens farà una petita exposició de relació, diguem, oi? Torró, Serra Húnter, amb alguns documents que també he trobat.
Bé, d'acord. Intentaré ser breu, perquè ja la jornada ha sigut bastant densa, sí. Primer de tot, agrair evidentment a la càtedra de Ferrer i Mora i al Laboratori Cabra doncs, aquesta oportunitat que em donen per parlar d'una, diguem-ne, visió que Jaume Serra Húnter, que és, que jo voldria reivindicar aquí doncs, com un dels pensadors, un dels filòsofs catalans més oblidats, doncs, una visió del que Jaume Serra Húnter tenia doncs, sobre Ramon Turró. Un dels grans científics doncs, catalans i que indica fins i tot més enllà de Catalunya també. Bé, jo he titulat aquesta comunicació amb un títol escolet, Ramon Turró vist per Jaume Serra Húnter. Però penso que aquesta visió que Serra Húnter tenia de Ramon Turró la podríem dividir en dues vessants. Primer, el Turró filòsof i segon el Turró científic. Per la vessant del que respecta al Turró científic, evidentment Serra Húnter tenia relativament poques coses a dir i relativament diu poques. En tot cas, sí que doncs, alaba constantment la figura del científic Ramon Turró, i al llarg de la meva exposició, doncs, que he dividit una sèrie de punts que després també podeu anar veient aquí a la pantalla, bueno, simplement doncs, la lava. En canvi, quan entra en el terreny del Turró pensador, del Turró filòsof, com també aniré dient, li fa algun retret. No? Perquè pensa que d'alguna manera, bé, Ramon Turró no entra d'una manera prou, diguem-ne, no sé si aquesta seria l'expressió ben bé correcta, d'una manera prou correcta en el món de la filosofia. Però ho anirem desgranant mica en mica. No? Bé, el primer punt, no sé si realment ja ho tenim aquí a la pantalla, espero que sí, el primer punt el situaríem en l'any, els anys 1882-1883. No? Serra Húnter, i d'això també n'hem parlat ja al matí, incideix directament en la polèmica amb Letamendi. Una polèmica que va ser molt encesa, com ja ha quedat doncs, perfectament reflectit aquest matí també, i és en aquest present en el que Ramon Turró està en polèmica amb el doctor Letamendi, quan Serra Húnter afirma que les verdaderes maneres, o dit d'una altra manera, les verdaderes armes, en el sentit positiu de la paraula, evidentment, del Turró científic i filòsof, comencen en aquest moment, quan entra en polèmica amb Letamendi. Evidentment, també ha quedat ja suficientment explicitat aquest matí que la polèmica venia doncs, per l'enfrontament entre qui hi havia amb les visions que tenien de Claude Bernard i del famós mètode experimental. Bé, aquest seria un primer punt. Després, Serra Húnter fa un petit saltet en el temps i se'n va l'any 1912. En aquest any, concretament, situa un canvi de rumb, tal com diu el mateix doctor Serra Húnter, en el camí que havia encetat Ramon Turró. Bé, aquest fet, diu Jaume Serra Húnter, ve determinat per una qüestió concreta, molt concreta, i és que si Turró havia començat amb el tractament de problemes fisiològics o psicofisiològics, a partir d'aquest moment Turró ja entra més en el camp del que seria l'epistemologia o la teoria del coneixement. Aleshores, el que es pregunta, se pregunta, és per què passa això? Quin és el motiu pel qual aquest canvi de rumb? Bé, el doctor Serra Húnter afirma que hi ha d'haver algú, algun personatge, que ha incidit clarament en aquest canvi de rumb que té lloc en el cafè, diguéssim, del doctor Torró. Qui pot haver incidit de manera tan decisiva en aquest canvi? I aquesta és la pregunta, doncs, que es fa en un determinat moment Serra Húnter. Evidentment, contesta ja d'una manera rotunda que Cartes no pot ser, que Kant tampoc pot ser, i ens anem a parar amb una de les figures que n'hem parlat ja també molt extensament aquest matí, que precisament és Eugeni d'Ors. Però, tenint en compte que una cosa que també és molt important, i és que les de Torró i d'Eugeni d'Ors, segons afirma i segons és suficientment palès, són filosofies completament irreconciliables. I aquest és precisament el fet que fa que, segons Serra Húnter, Ramon Torró faci un canvi de rumb. En aquí és on te trobem, com he dit ja al començament, en el camp de la filosofia hi ha algun retret que Serra Húnter li fa a Ramon Torró. En aquí en trobem un, i és un retret que Serra Húnter repeteix diverses vegades, i és que en el moment d'entrar en el terreny de la filosofia, un personatge, que també ha quedat això bastant palès al matí, d'un rigor tan exquisit com el doctor Ramon Torró, ho fes, repeteixo un moment d'entrar al camp filosòfic, ho fes amb una gran improvisació. És a dir, segons Serra Húnter, les primeres passes que Ramon Torró fa en el camp de la filosofia són com improvisades. No tenia massa clar, doncs, el que realment volia arribar a fer. I aleshores li fa aquest retret. No? Per què? Doncs perquè Serra Húnter creu que la filosofia és una matèria suficientment preciosa i suficientment rigorosa com perquè doncs, es mereixi entrar-hi, diguéssim, tocant realment de peus a terra. Passo amb un quart punt, veureu que també una mica per manca de temps doncs he d'anar una mica més lleuger. Un quart punt referit a les etapes que Jaume Serra Húnter distingeix en el cafè filosòfic de Ramon Torró. Un primer període, es diu Serra Húnter, que aniria a cloure amb la polèmica citada abans en l'Atenent. En aquest període, Ramon Torró, o millor dit, Serra Húnter, destaca una frase de Ramon Torró, una frase que cito textualment, diu: la veritat és que allà on el sentit comú hi posa el peu, ja no hi torna a créixer l'herba. Anem a dir que qüestió que s'ha de resoldre mitjançant aquest criteri, el del sentit comú, és un plet que no es falla mai. Bé, també n'hem parlat extensament una mica d'aquest tema del sentit comú. Un segon període que aniria doncs, gairebé fins als 45-50 anys de Ramon Torró, en el qual Serra Húnter diu que Torró el que fa és anar mica en mica madurant el seu perfil filosòfic. Però que és una maduració que no va paral·lela amb el fet que ell escrigui massa o masses coses sobre filosofia. El que sí que té clar Serra Húnter és que en aquests moments Ramon Torró continua estant completament ficat en la ciència experimental i que d'alguna manera tots els altres símbols del saber humà, entre ells evidentment la metafísica, a la que per altra banda Jaume Serra Húnter hi estava tan aficionat o no era tan partidari, tots aquests altres símbols d'alguna manera són símbols estranys. Bé, Serra Húnter defineix el pensament d'en Torró d'aquesta època dient el següent, textualment. La psicologia era de fets, o sigui, sense ànim. La fisiologia sense vida i la física sense forces. Malgrat tot això, Jaume Serra Húnter, en aquesta època, pensa que Millor dit, malgrat tot aquest, diguéssim, una mica, tota aquesta situació de la filosofia, de la polèmica entre la metafísica, per una part, que Turó no volia entrar-hi, mentre que Serra Húnter sí que realment hi entrava, arriba un moment en què Ramon Turró sí que fa alguna passa en el món de la metafísica. No? Aleshores, en aquesta època, diu Serra Húnter, la qüestió fonamental per Turró no consisteix, i torno a citar textualment, en cercar l'essència íntima d'un cruel fenomen, sinó tan sols en determinar les condicions que precedeixen la seva aparició i ens assabenten de la seva manera d'ésser. Vulguem o no vulguem, d'alguna manera estem entrant en el món de la metafísica. Encara que Serra Húnter afirma que no és una entrada en el món de la metafísica, diríem, per la porta gran, sinó una entrada en el món de la metafísica des d'un punt de vista agnòstic. Aquesta és l'afirmació que fa concretament Serra Húnter. Serra Húnter, emprant les paraules de Turró, diu: potser sí que més al fons del problema hi ha quelcom que ja no és fenomen i que no obstant sigui alguna cosa. Jo no ho afirmo, però tampoc ho nego. Aquestes encara són paraules que demostren més els passos que, d'alguna manera, Ramon Turró fa en el món de la metafísica. I pel que respecta al tercer període, ens diu Jaume Serra Húnter que correspon al moment concret de l'elaboració dels orígens del coneixement. Aleshores, aquí Ramon Turró ens mostra un interès pel que fa a l'aspecte genètic del coneixement i cerca, evidentment, aquesta gènesi en el mecanisme tròfic. De totes maneres, Jaume Serra Húnter, després de fer aquest petit recorregut per les diverses etapes de Ramon Turró, queda com una mica desencisat. Hi ha alguna cosa que no li acaba, diguem-ne, de quadrar. I aquí és on, d'alguna manera, sorgeix un altre petit retret que Serra Húnter li fa, des del punt de vista filosòfic, a Ramon Turró. Li retreu el que ell anomena els esgarriaments propis de quan algú surt del camp en què pròpiament pot treballar. És a dir, Serra Húnter pensa que pròpiament Ramon Turró no és el camp que vol treballar el de la filosofia, tant en si de la filosofia, i que per tant, doncs bé, no controla prou bé, i d'alguna manera doncs, ell ho qualifica això com esgarriaments que doncs a Ramon Turró doncs, d'alguna manera li van sortint, no? A més a més d'aquests retrets, Serra Húnter també afirma, no dominar, que Ramon Turró comet una greu errada. I a mi em va sorprendre, però bé, de totes maneres, com que penso que Jaume Serra Húnter és un personatge prou important, doncs val la pena tenir-ho en compte, no? L'errada que pensa Serra Húnter, que comet Ramon Turró, és la seva creença en una filosofia mediterrània que té el seu inici en els grecs. També hem parlat al matí, en algun moment donat, doncs, de si la filosofia realment comença en el món dels grecs o pot ser que comenci abans. Li retreu també que no va comprendre suficientment la filosofia cartesiana i que tampoc va saber mai com situar exactament la filosofia kantiana dins de l'aspecte general filosòfic. Aquests, diu, són els veritables esgarriaments que, d'alguna manera, ha comès el doctor Ramon Turró. Bé, també en un sisè punt, el que d'alguna manera anomenar com consideracions finals, diu un parell de coses, una que no fa pas massa estona que el doctor Covero també l'ha dit, i és que, segons Serra Húnter, Turró no es va mostrar mai interessat en formar part de cap doctrina filosòfica i progressar dins d'aquesta doctrina. No? Això Serra Húnter també ho tenia molt clar. Però, malgrat aquest fet, el que sí destaca Serra Húnter és que en l'obra de Turró, realment hi ha un contingut filosòfic a tenir en compte. Això sí que ho diu. Hi ha un contingut filosòfic a tenir en compte i afirma que d'alguna manera aquest contingut filosòfic, que també aniria bastant lligat doncs, amb allò que dèiem al matí, de si podem d'alguna manera lligar la part biològica, filosòfica, etcètera, etcètera, ve determinat per la fe que tenia en la realitat del món sensible i per la força perceptiva dels sentits. Una altra qüestió que també crec que té la seva importància i que cal destacar i que vindria a contestar d'alguna manera una pregunta que el doctor Terricabres ha formulat aquest matí és que Serra Bunter afirma que Torró va representar entre nosaltres l'orientació que a Alemanya s'anomenava la filosofia científica i que a França s'anomenava el sistema històric de les ciències. El doctor Terricabres ha preguntat aquest matí i evidentment doncs, també en aquest moment s'ha contestat que les influències que havia rebut Ramon Torró venien precisament d'Alemanya i venien també de França. No? També voldria destacar un altre fet, i és la correspondència del doctor Torró. Tal com el professor Terricabres abans ha dit, he estat doncs, donant moltes voltes per biblioteques i per arxius i llocs d'aquests on te pots anar a trobar mil i un documents, i vaig poder aconseguir tot un seguit de cartes, de les quals jo només citaré cartes amb quatre personatges. Les cartes en Rovira i Virgili, en Pous i Pagès, en Unamuno i en Marañón. I citaré simplement aquells motius que donen lloc al fet de que s'escrigui, doncs, o algun dels motius, evidentment n'hi devien haver d'altres, però a les cartes que m'han arribat a les meves mans doncs es desprenen aquests motius. No? Pel que fa a Rovira i Virgili, bàsicament parlaven entorn a l'edició de l'obra dels Orígens del Coneixement. En aquell moment, doncs, entre els mesos de juny i agost de l'any 1912, l'eix fonamental d'aquestes converses o d'aquestes cartes era la publicació d'aquesta obra. Pel que fa a Pous i Pagès, l'encoratge, sobretot a Ramon Torró, a continuar la seva tasca científica i en paraules textuals diu «En glòria vostra i d'aquest tros de terra que en diuen Catalunya». I sobretot voldria destacar les cartes amb Unamuno i les cartes també amb el doctor Marañón. Pel que fa a les cartes amb Unamuno, Unamuno li manifesta a Serra Bunter una gran preocupació, una profunda preocupació per la cultura. I també li manifesta el seu convenciment, i aquí entrem una mica en el terreny aquell de la llengua que parlàvem al dematí, el convenciment que la llengua castellana, diu Unamuno, acabarà per tenir un valor universal en el conreu de les ciències i de la filosofia. I per últim, citar el que més o menys preocupa la relació entre Marañón i Ramon Torró. Li diu sovint que, Marañón li diu sovint, que cerquem la veritat en l'esfera dels nostres sentits i que oblidem que l'arrel de totes les veritats està molt profunda i cal cercar-la allà on només arriba el pensament. Això són paraules textuals. L'opinió que Marañón té d'en Torró és com segueix, i també són paraules textuals. Me hace el efecto de que habiendo recorrido una ciudad complicada, sin darse buena cuenta de su topografía, es conducido por un guía experto a una altura desde donde de un golpe de vista se forma una idea de todo. Penso que d'alguna manera aquesta frase resumeix molt bé la idea doncs, que Marañón tenia del doctor Torró. Bé, i per últim, i més que res doncs, com a anècdota, tots sabem que el doctor Torró era un home ple d'anècdotes, la seva vida doncs, és un anecdotari doncs, molt consistent, i aquí sí que voldria recordar una persona que suposo que més d'algun present a la sala també doncs, deu conèixer, Una persona, i ara perdoneu el lapsus perquè ara se m'ha oblidat el nom de la persona fins i tot, una persona que, un malgratenc, no sé si tu, ara Josep Maria, te'n recordes? D'en Ramon Garriga Marquès. Ramon Garriga Marquès és també una persona molt coneixedora de Ramon Turró i jo havia passat moltes estones, i per cert molt agradables, quan ell m'explicava doncs, tota l'anecdotari de Ramon Turró. Ell també ha escrit coses sobre Ramon Turró i evidentment doncs, amb ell li he d'agrair d'alguna manera doncs, que també aquest interès que jo certament també tinc per al doctor Turró i també com a malgratenc que sóc jo mateix. No? Bé, jo voldria acabar, així com a simple curiositat, una d'aquestes anècdotes, i és una anècdota referida en un moment en què el doctor Turró, que era un fumador empedreït, va anar al metge, i el metge li va dir que tenia com una mena de granet a la llengua, i li va dir, o li va recomanar, en aquell moment, doncs, que havia de deixar de fumar. El doctor Turró, tossut com era ell, evidentment, va pensar que podia passar olímpicament de fer cas al metge i el que va fer és col·locar-se el que avui entendríem com un preservatiu a la llengua cada vegada que fumava. Bé, com a anècdota, doncs, d'alguna manera per acabar aquesta xerrada. No? Com podreu veure també aquí a la pantalla, no sé si hi ha aparegut, hi havia una pàgina en blau a la qual no hi havia res escrit. I és una pàgina doncs, que vull dedicar molt especialment a la meva senyora, a la meva dona, perquè en aquests moments, doncs, malauradament, està en un estat de salut molt crític, del qual els metges diuen que no se'n sortirà. Ella li feia molta il·lusió doncs, en el moment en què jo li vaig comunicar que Carles m'havia suggerit, m'havia convidat doncs, per venir aquí a fer aquesta comunicació, i amb ella li vull dedicar, de tot cor. Moltes gràcies.
Hi ha alguna qüestió breument que algú vulgui plantejar? Moltes gràcies. Jo voldria recordar que les comunicacions, convenientment tal formulada, també seran publicades en les actes que publicarem. I que Miquel Verdaguer es diu Turró, de segon cognom.
També
que té alguna idea que no
vegi. Sisplau. Sí, només un petit aclariment cronològic. Aquí, segurament, però...
No se sent massa bé.
Tens una mala relació amb això.
Bé, doncs... m'ha semblat entendre que és que durant el 1912
sí?
Turró preparava l'origen del coneixement.
El 12 és el de publicació.
El 12 és el de la publicació que té referència llavors amb les cartes de...
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs ara, la senyora Misericòrdia Anglès, ella és t'ensenya de Perú, per fer venir cobra que no se'n vagi. Que no sé on. Pot directament cap aquí, això, o pot desaparèixer com un passadís. Vaig a donar amb l'escatar. Senyora Misericòrdia Anglès, ella també és filòsofa, s'ha dedicat molt a treballar molt sobre pensament català, de fet diversos autors, bàsicament em sembla que els autors que ha treballat més són Balmes i són Francesc Xavier i Ona Girarda, i avui el que ens farà serà una breu comunicació, diríem, de Turró Balmes.
Exacte.
Moltes gràcies.
Bé, abans volia agrair la possibilitat de ser aquí parlant amb tots vosaltres sobre Turró, ja que jo aquests últims mesos estava treballant, m'ho havia anat molt bé aquest simposi perquè dius, a veure, em puc trobar jo gent que pugui interessar parlar amb com Turró i dius, mira, existeixen, no? No sóc una espècie tan rara.
Existeixen i estan tots junts, i s'ha d'aprofitar això.
Exacte. Bé, jo em centraré en la interpretació de Turró de la criteriologia de Balmes. En concret, em refereixo a un article que Turró va publicar el 1912. Procuraré anar a la PSC, a veure si no comprenc. esperem que és una situació ja. Bé, per cert, aquest article que és l'arxiu, els arxius de l'Institut de Ciències, la revista de l'Institut d'Estudis Catalans, curiosament encara es pot adquirir. És l'any 1912, però tu vas a la biblioteca, bé, no a la biblioteca, a la llibreria de l'Institut d'Estudis Catalans, demà necessiten aquest número del Vena, com és un fet curiós i que et fa sentir, no sé, és una experiència especial poder comprar encara una revista.
I deu ser mal senyal, que encara en tinguin tu.
No, no, perquè no. Com ho escritura tot, si no s'ha venut en una setmana, o... Doncs...
Sí, sí, és veritat que l'Institut guarden documentació sí. I publicacions des dels primers anys.
Però una cosa és guardar d'altres que la puguis comprar. Sí, sí, sí. Bé, llavors, hi ha diverses, hi ha moltes coses que es poden comentar aquí. Naturalment no es tracta d'un estudi en què l'important sigui realment saber què diu Balmes de la certesa, que és una part, però a Torró el que li interessa que pot ser fructífer pel seu propi pensament. Llavors jo no parlaré gaire de Balmes, encara que naturalment doncs, està a la base de tot el que diem, sinó de Torró i dels interessos de Torró. Bé, el primer doncs, d'aquest article és que hi ha un plantejament general de tipus reivindicatiu de la figura de Balmes. Això és prou curiós. Bé, Balmes periòdicament, jo crec que Balmes al segle XIX és el pensador més important de Catalunya, fins i tot d'Espanya. No crec que hi hagi ningú que... Però tot i amb això, doncs, jo que he fet la tesi doctoral sobre Balmes sempre he estat donant explicacions. Bé, ja sabem que no és Kant, però se li pot reconèixer la seva entitat. I això mateix li va passar a Torró, i perquè es va publicar un article a França, o sigui que el seu coneixement de Balmes en part va ser per un article que s'havia publicat a França. Es queixa del poc coneixement, pel poc valor. Això també és una qüestió generacional. Balmes, en aquests moments segueix sent molt popular. Ell diu que el criteri és molt popular, el criteri estava a totes les cases, la gent això s'hi col·ligia, però la filosofia fonamental, que és on hi ha veritablement la filosofia elaborada de Balmes, la gent no el coneix, ni els especialistes, ni a l'estranger, ni a casa, i ell se'n queixa. Bé, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions curioses. Una és que un no esperaria que Torró estigués interessat en Balmes perquè normalment es fan unes associacions de tipus ideològic. Clar, naturalment, Balmes és més aviat un pensador que se'n diu la muntanya, amb tots els matisos que es pugui fer, de la muntanya catalana, i Torró, doncs, de jove va deixar els estudis per anar a combatre els carlins, que en aquest sentit... Després que, generacionalment, Unamuno d'Ors ataquen sempre la figura de Balmes. I en aquest sentit, doncs, veiem, per una banda, jo crec que això complementaria tot el que s'ha dit avui sobre la relació amb d'Ors. En part, l'interès per reivindicar la figura de Balmes també és una petita batalla contra d'Ors, perquè d'Ors, d'alguna forma, s'havia proclamat el filòsof nacional de Catalunya en substitució de la figura de Balmes, que d'alguna forma operava d'aquesta manera, com un pensament definitori de Catalunya. Respecte a una, després citaré alguna escata on es parla d'això. Unamuno ataca Balmes sempre, també, tot i que reconeix que de jove, d'adolescent, va llegir el criteri i que això va ser el que realment el va començar a interessar en la filosofia. Però una cosa és que li servís com a adolescent per entrar en les motivacions filosòfiques i l'altra és que el consideres com a filòsof. Sempre s'hi refereix com a filosofia de vuelo gallinazio, esa filosofia del sentido común, sempre parlen d'espressi. No? Llavors, aquí, en els moments en què Torró s'ha de referir a Balmes amb una mona, diguem que simplement calla. Bé, després hi havia la qüestió de que, esclar, Balmes és un autor escolàstic i en principi sembla que Torró no hauria d'encaixar amb una filosofia de tipus escolàstic. Ho fa no només amb Balmes, sinó amb altres autors, però jo crec que ell separa perfectament la ideologia que podia representar l'assumpció de filosofies de caire neoescolàstic amb els temes que a ell li interessen d'aquests autors. Si els troba interessants, si troba que li dona alguna cosa, doncs prescindeix de la possible ideologia que tingui més probabilitats d'acompanyar l'assumpció d'una filosofia d'aquest tipus. Pensem que fins i tot el deixeble Leandre Cervera, el deixeble de Turró Leandre Cervera, en la versió catalana de la disciplina mental, fa una sèrie de consideracions perquè quedi clar que ell no té res a veure amb aquesta acceptació de l'escolàstica per part de Turró. Diuen que cal fer una remarca referent a ideologia, en la qual ve a dir que accepta l'objectivisme turronià, en tant que continua Plató i Aristòtil, està d'acord amb l'antisubjectivisme, l'antigermanisme. Diu, ara bé, diu, en canvi de confessar sense pal·liatius la meva disconformitat més absoluta amb l'esperit escolàstic i conservador que anima sovint la defensa d'algunes de les seves més transcendentals conclusions. O sigui que sembla que acceptar la filosofia de l'home sigui problemàtic i l'escolàstica, no l'escolàstica. Bé, després hi ha un altre grup de qüestions vinculades amb això, que és... Hi ha una bona interpretació de Turró del pensament de Balmes. Jo crec que sí que, en general, capta que... O sigui, no malinterpreta Balmes. Ara, naturalment, ell fa una lectura des dels seus propis interessos i que ningú vulgui estudiar Balmes doncs, a partir del que explica Turró merament. Però sí que pot tenir unes intuïcions del que és la filosofia de Balmes que potser no trobaran altres tractats més manualístics. Balmes és realment l'únic autor català al qual dedica un estudi. Ha sortit al llarg del dia que Turró, el primer volum de l'anàlisi de la Societat Catalana de Filosofia, cita Llull, Eiximenis, Guiu Terrena, Bernat Metge, i que d'alguna forma doncs, ell s'insereix en aquesta tradició llatina, mediterrània. Però jo, si he de dir que ell coneix bé de forma directa els filòsofs catalans, diria que fins i tot Balmes crec que va fer una lectura en un moment determinat i tampoc la cosa va anar més, diria. Bé, respecte a les característiques generals de la criteriologia de Balmes, ell insisteix molt en que Balmes com ell es troba completament perdut en el que és la concepció subjectivista de la realitat. En concret, diu, Balmes es troba, és m'ha perdut davant per davant d'un subjectivisme que era tot el contrari de quan havia après, oposat als seus hàbits i natural bon sentit i fins a l'esperit de la seva raça. Bé, aquesta frase també l'he triat perquè veiem com aquí accepta un cert bon sentit, fa servir sovint la paraula seny, tal com ell l'entén, que no vol dir que sigui com la fan servir altres autors, i que té una consciència de continuïtat, no? Perquè aquí parla d'esperit, de raça. La paraula raça no ens ha de fer por perquè en el segle XIX es fa servir en un significat magista, no sempre biologista. L'altre punt en què també insisteix per definir Balmes és el seu amor a la realitat. Aquest tema també crec que defineix el propi Turró. Quan diu, diu Balmes rodant pel món com un solitari, a qui ningú escolta, amb un amor infinit al real, que és el verament humà, recollint-se curosament en si mateix. Tracta d'establir un criteri segur per fer-nos entendre que pensar és un entreteniment com un altre qualsevol quan no es pensa bé. Així és com arriba a descobrir que la certesa, el mateix, perdó, és que el català és un català que estic una mica adaptant perquè és anterior, el mateix pot néixer de la intel·ligència psíquica que de la intel·ligència instintiva. Bé, ara parlaré d'aquesta qüestió de la intel·ligència discursiva i instintiva, però aquí el que volia ressaltar és aquest amor infinit al real, que és el veritablement humà. Això ens portaria al tema del realisme, que a mi abans m'hauria de comentar, però crec que no tenim temps de comentar això, però crec que és el tema clau. I crec que ell arriba a donar una certa solució al que entén. Bé, llavors, fem una mica de mapa per per situar-lo en aquesta tradició amb la qual ell connecta. Turró s'identifica amb Balmes, en canvi no s'identifica amb Llorenç i Barba, de Llorenç i Barba mai en fa cap lloança, al contrari. Tampoc dels filòsofs escocesos que són qui defineixen la filosofia de Llorenç i Barba. També hem de pensar que l'Etamendi, amb el qual ha tingut la famosa disputa, és deixeble de Llorenç i Barba. Per tant, per ell tot aquest corrent doncs, no és valuós. Després, centrant-nos ja en el cas de Balmes, per resumir els punts més importants, són el fet que hi hagi una certesa que es pot qualificar d'instintiva. Quan Balmes parla de sentit comú també l'anomena instint intel·lectual. Aquest element instintiu, jo no dic que hagi influït en Turró, perquè jo crec que ell ja ha tingut la seva intuïció abans de llegir Balmes, però encaixa perfectament amb el tipus d'intel·ligència no demostrativa que està en el moment després de la intel·ligència discursiva. Llavors, aquesta diferència entre intel·ligència instintiva i intel·ligència discursiva es pot relacionar amb el que és la certesa com un fet en Balmes, una certesa espontània, una certesa directa, que no és fruit d'una demostració, no és discursiva. I tot i això és una certesa que, per més raons que li donis en contra, mai deixes d'experimentar-la. Després també hi ha un altre punt que crec que casa molt bé entre la concepció de Turró i la de Balmes, és que hi ha una connexió amb la veritat de sentit comú, segons Balmes, i les necessitats vitals. I això també es pot considerar afí el que és l'experiència tròfica. Diu Balmes, en moltes ocasions, quan ha de definir veritats de sentit comú, diu, toda verdad de sentido común tiene por objeto la satisfacción de alguna gran necesidad de la vida sensitiva, intelectual o moral. És a dir, que la vida ens fa necessitar certeses per viure. És a dir, que jo abans de pensar si tinc certesa sobre la veritat d'existència d'un món extern, doncs he de beure aigua, de menjar. Hi ha necessitats físiques, necessitats que són morals, intel·lectuals, segons Balmes, i això és força semblant també a l'experiència tròfica, que abans hi ha una necessitat, i crec que ni Balmes ni Turró són pragmatistes per això, per donar aquesta prioritat a aquestes necessitats. Bé, quines diferències hi ha aleshores? Turró doncs, fa un estudi bastant més detallat de la noció de certesa amb Balmes del que jo estic fent ara, perquè hi ha diferents tipus de certesa. Amb Balmes, per resumir-ho breument, hi hauria la certesa espontània, natural, que no necessita encara de la reflexió, i posteriorment hi ha la que implica reflexió, que és la pròpia doncs, dels filòsofs o dels qui no es queden amb la primera vivència de certesa. Però això encara no s'ha d'identificar amb el sentit comú, perquè normalment, ja diem, la certesa espontània és la de sentit comú, no, perquè en tots els tres criteris, en Balmes, hi ha tres criteris de veritat, en tots ells hi ha certesa espontània i certesa reflexa. És a dir, per exemple, la consciència, que és equivalent al cogito ergo sum cartesià, doncs també té unes veritats espontànies en tota persona, sense necessitat de ser filòsofa. Després el filòsof el pot convertir en un fonament, en un criteri, etc. Això mateix passa amb el sentit comú. És a dir, que no sempre que parlem de certeses que s'han d'acceptar com un fet, ens referim merament a veritats de sentit comú, sinó que són de diversos tipus. Crec que aquest tema és tractat aquí fins a un cert punt i Turró dona la raó a Balmes en el sentit en què és innegable que tenim certeses que són uns fets. Ara bé, quin és l'origen, quina és la gènesi d'aquestes certeses? Això és el que Turró diu Balmes no s'ho ha arribat a plantejar i és el que jo, i aquí ell més o menys fa un resum breu de la seva teoria de l'origen del coneixement en la FAM, doncs això és el que ell tracta de fer, explicar la gènesi d'aquestes certeses que són indubitables, que per més que intentem demostrar que potser no són vàlides, doncs les acabem acceptant en la vida quotidiana. Bé, en el temps que queda, ara em referiré a Unamuno. Ampliaré el que abans he suggerit. Torró estava enormement agraït a Unamuno perquè, tot i que ara doncs, nosaltres veiem que sí que va publicar abans en alemany i que va publicar en un cert ressò internacional, aquest ressò és cert, és constatable, demostrable, però també cal veure que ho va ser fins a un cert punt, que cal matisar. I a Espanya no, la seva obra tampoc estava circulant gaire, se li donava gaire importància, i el pròleg d'Unamuno, que és molt elogiós, és a dir, no li va padrinar el llibre, doncs va ser decisiu per la seva fama a Espanya. Llavors ell està molt agraït i sabem, es dedueix per coses que diu a les cartes d'Unamuno i després pel llibre de Pere Domingo que ja ha sortit, que de fet ell considerava que Unamuno llegir-se'l no se l'havia llegit. És a dir, que Unamuno no ho diu en un sentit despectiu, té les seves pròpies idees, és un pensador massa creatiu com per fer una lectura normal. Llavors ell ha donat una mirada i això doncs, ja li ha creat tot un món d'idees pròpies que són reflectides en el pròleg. No? Això per una banda. Després, en el pròleg en concret d'Unamuno, el que m'ha interessat és que es fa referència a aquesta tradició catalana de filosofia que ens ha anat sortint de diferents formes. Hem parlat ja de Nicole aquest matí, que diu que entre Torró i Xirau i tots els filòsofs del XIX i del XX realment hi ha uns trets comuns malgrat les enormes diferències. Clar, Torró, ell rebutja la vessant doncs, de tots els autors que derivarien de Llorenç i Barba, però podríem dir que malgrat tot trobaríem punts en comú. En aquest cas, el que li diu Unamuno en el pròleg és que ell va més enllà de Balmes i Llorenç i Barba, perquè no es limita a quedar-se amb la certesa com un fet, sinó que va al subsol, és a dir, dona un pas més enrere, aquest pas genètic que el fa ser un veritable filòsof. Diu el doctor Torró, em salto un experiment, diu, nos lleva a una interpretación realista del conocimiento. És el doctor Torró català, de la tierra misma que nos dio a Balmes i a Llorenç. Era altos en su tiempo de una filosofía de sentido común, algo a la escocesa, pero de vuelo cobarde y rastrero. Aquí la filosofía catalana era muy terra a terre, que se diría en francés, muy pegada al suelo. Mas Torró ha tenido el acierto de bajar al suelo, de enterrarse, digámoslo así, en el suelo de la realidad, de zahondar en su sustancialidad. Y así, en fuerza de terrenalidad, de realismo, analizando el creador del conocimiento, ha llegado a una interpretación del origen psicológico de este, del conocimiento, que abre perspectivas filosóficas que aquellos no alcanzaron. Y es que ahondando bajo el suelo, se llega al cielo, mejor que volando a ras de él con vuelo de gallina. Aquesta expressió del vuelo de gallina aplicat al sentit comú és una constant en Unamuno, i el que li ve a dir Torró és que realment va més enllà de Balmes i Llorenç. En les cartes que Torró envia a Unamuno, doncs li ve a dir que està molt d'acord amb el que li diu de Llorenç, de Balmes no diu res. O sigui que conserva aquest respecte per Balmes. Bé, tenia tota una sèrie de coses de dors, però crec que no ha sortit amb força al voltant de les diferents discussions. Sí. Bé, jo gairebé prefereixo, jo tinc bastantes coses, però més aviat si teniu alguna pregunta ampliu, perquè si no seguiré. Sí, prefereixo.
No seguirà tot i jo li impediré.
No, ja. Soc conscient de la situació.
Em pateixi. Molt bé, moltíssimes gràcies. Hi ha alguna qüestió o alguna cosa d'observació, de curiositat o de crítica? perquè bé, jo tinc una cosa, és que a mi, en franquesa, em continua estranyant que Unamuno tracti de filosofia del sentit comú igualment a Balmes que a Xavier Llorenç. Llevat que hagin d'interpretar que en el cas de Llorenç Barba ho diu en sentit tècnic i en el cas de Balmes ho digui, com vulguem dir, és una filosofia bigatana, per entendre, usonenca, és de sentit comú, és de la terra, que vulguem dir això. Perquè si ho vol dir en el mateix sentit, jo no em sembla que Balmes i Llorenç Barba, o no entenc res, no em sembla que tinguin la mateixa filosofia.
No, no, absolut. El que passa és que sovint, clar, jo crec, jo la noció de sentit comú d'aquests autors, doncs l'estudiava força i sempre hi ha aquest problema de que hi ha una excepció vulgar i una excepció filosòfica. Clar, si tu dius, jo com a filòsof entenc que per sentit comú doncs és X, doncs com vols dir?
No, però una mula, però, com les diuen totes les coses? En quin sentit ho diu?
Bé, considero que en el fons és el mateix, que realment reflecteix la forma de ser catalana de fer filosofia i que Torró ha aconseguit superar-ho, no?
I per tant se'ls havia llegit poc a tots tres.
Jo crec que sí. Jo crec que hi havia, amb aquests autors hi havia uns prejudicis contraris, això es veu el mateix d'Ors. D'Ors, bé, Balmes ja diem directament i el rebutja. Llorenç i Barba, quan era jove, encara com que li parlaven, no? Perquè no estaven publicades les lecciones de filosofia i doncs en parlàvem bé tota una sèrie de gent, bé, de fet tothom havia passat per les classes de Llorenç i Barba, tothom deia que era un gran professor, llavors ell va contribuir a que es publiquessin lliçons, però després una primera lectura diu què és això, això no té cap valor, no? Diu és una mòmia, diu això no hi ha pensament, és una cosa que no té valor, i també, doncs, a veure, hi ha un desig de començar zero, de fer una nova filosofia, de resoldre com sempre els problemes. I Dors vol deixar enrere tots aquests autors, perquè tot i que ell parla bé de Ramon Llull i de Sibiuda, però també hi ha textos en què es queix i diu és que sembla que perquè siguis filòsof català sempre hagis d'estar parlant de Llull i d'aquest i de l'altre, no? I potser podem fer filosofia normal com en qualsevol país i no estar parlant tant de la tradició catalana. Llavors, Balmes i Llorenç hi ha un moment que fan nosa d'Ors, fan nosa Unamuno, i la fan sense que realment hagin estat llegits amb una certa autenticitat.
Només de les coses, perquè ja és una cosa més o menys que s'ha dit, jo penso que aquesta confusió de Balmes i Llorenç i Barba és constant, encara avui en dia, ho trobem constantment, i se sol dir tots, o com a escoles, o com a escoles, i que és hora que anem dient que és diferent, que no és el mateix i que no té gran cosa a veure, no? Jo penso que encara és una cosa que ha quedat aquí extreta, no? I amb el de Torró, clar, jo penso que Nicol té raó quan diu que l'estil de pensar a Catalunya té una certa continuïtat en la temàtica dels autors, i jo penso que el que fa Torró no és seguir Llorenç i Barba, evidentment, però sí que reemprèn els temes que Llorenç i Barba reintrodueix, en certa mesura, a dintre del món filosòfic català. Perquè ara que sigui per contestar l'Ateneu, que l'Ateneu més i més hi aporta les formes matemàtiques i tot el que hi afegeix, no? Però jo penso que encara que sigui per dir que el tema és important, però el tema no s'aborda així, en realitat el que està fent és continuar una línia, no començar de... no continuar en el sentit que pertany a l'escola que segueix els esquemes, sinó en el sentit temàtic, no? De que hi ha uns interessos que van continuant, no? Pels autors catalans al llarg del segle XX. De maneres subtils a vegades i a vegades didàcticament, no? Però...
Sí, jo hi estic d'acord, tot i que el tema crec que és més complex del que va semblar. És a dir, en quin sentit la tradició opera en tots aquests autors? Perquè s'ha posat Torró, en el fons, també. Tornem a tenir aquest esperit català, perquè mira que dic que tot ve de la gana, diguem, perquè una mica es pot... Doncs no tornem a tenir aquest realisme català, aquest pragmatisme, etc. O sigui, es pot fer una interpretació molt tòpica, exagerant una sèrie de... Jo crec en la filosofia encarnada i no crec en els partits, en el partit de zero, en abstraccions, crec que hi ha, sí, que la filosofia té una carn i ossos. Ara, com opera aquesta tradició? Llavors aquí és més, això és més complex, de veure com et defineixes en aquest tema, perquè es pot caure també en un cert reduccionisme en uns tòpics bastant perillosos, no? Que ens tenen matisos. Jo recordava, ja que avui s'ha parlat també del pare Eusebi Colom en algunes ocasions, doncs fa un parell de setmanes s'ha presentat un recull d'estudis del pare Colomé sobre filosofia catalana del 19 i del 20, i on es recull justament un estudi sobre Turró que havia fet, però és això, que havia quedat oblidat en llibres d'aquests que no saps ben bé on aconseguir, i dona una visió en aquest sentit, no? D'un autor que sorgeix d'una tradició, que és conscient d'aquesta tradició i que això no li impedeix ser creatiu i tenir una filosofia pròpia.
Jo penso que el nostre debat sobre la tradició, oi, en la filosofia catalana és complicat, entre altres coses, perquè quan un mira què passava del 19, ja ells ho discutien. Ja estan discutint, escolta, nosaltres estem aquí, hi ha una cosa de la identitat, ja, la cultura, què és la identitat, quina tradició hi ha? Vull dir que vas mirant diferents autors i ells mateixos no tenen ben clar en què ha de consistir aquesta continuïtat i aquesta... Bàsicament també això s'ho planteja en tots aquells països, una mica el que dèiem de Turró. Per què es planteja minimologia? Perquè s'ho està inventant gairebé, per dir-ho així. Per què es planteja la identitat? Perquè han de sobreviure una identitat que si no quedarà esclafada. França i tal, aquestes discussions estaven relativament superades. Es plantejaven d'una altra manera completament diferent. Em sembla que això de la continuïtat de la teoria, em sembla que és justament un fil del pensament català del segle XIX, és aquest, és el tema de la identitat. Un fil que el vas seguint i vas veient que no és ben clar com s'ha de perseguir, però hi és. Molt bé, doncs, ens veurem demà a les 10 del matí. Voldria agrair molt la seva intervenció. La doctora Glass, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins demà a les 10.